Òscar Rollo, molt bon dia.
Bon dia.
Aquesta senyora que escoltem es diu Elise Legrou i és canadenca.
Doncs sí, ha nascut en un lloc que t'agrada tu molt, que té
sí,
una torre i aquelles coses.
Aquelles coses.
I allí és on va signar el seu primer contracte musical amb Sony Music. Aquest disc que escoltem avui, doncs, dedicat a la discogràfica Chess, després en parlarem un moment, i que es va començar a gestar, ja coses, allò de les coses de Palacio van despacio, es va començar a gestar l'any 2016 i ha sortit a mitats de febrer d'aquest 2018. Hi ha coses que van a poc, ara trec un single, ara en trec un altre, però en fi, doncs, la veritat és que és una bona dona que estava potser més basada dins el món del pop i que, doncs, molta gent de la crítica, doncs, ha dit que s'havia llançat en un jardí, però a vegades, doncs, et llances en un jardí la vida i et surt bé la jugada, sí, que és el cas d'aquesta bona dona. Doncs avui descobrirem una mica aquesta Playing Chess. El primer tema és Who Do You Love, és un clàssic en la discografia de Bo Diddley.
Playing Chess, jugant a escacs.
Sí, però en aquest cas la traducció passaria una miqueta per la discogràfica més que pels escacs, tot i que, doncs, podia haver sigut una partida que acabés malament.
Suposo que juguen amb la dualitat de... no? De significat.
Sí, no, no. En fi, a veure, la Chess Records, si vols t'ho explico una mica, va ser una companyia discogràfica, ja no existeix, tenia seu central a Chicago i doncs va ser creada per dos germans, que eren el Leonard Chess i el Phil Chess, que tenien, doncs, aquest cognom, el senyor Escacs. Doncs es van convertir en una companyia destacada de la història del rock and roll, amb discos i cançons que s'han convertit al llarg dels anys en estàndards del blues i, doncs, també, doncs, del rock and roll. I és el cas, per exemple, de Bo Diddley, va ser un dels... màxims actius que va tenir aquesta discogràfica al principi, i aquest senyor està considerat precisament, doncs, com una de les figures que va marcar la transició aquesta entre el blues i el rock and roll. A més, doncs, amb una guitarra molt marcada, amb una veu molt característica, estava bastant com una campana, tot sigui dit, té algun tema així bastant curiós, i va marcar, doncs, tota una època. I és que aquesta discogràfica, ho he estat mirant així per sobre, doncs, va tocar temes de rock and roll, de rhythm and blues, de jazz, de soul, però ha tingut els millors noms de la història: Willie Dixon, Sonny Boy Williamson, el Muddy Waters, Jimmy Rogers, el Buddy Guy, el Chuck Berry, i per allí va passar tota la flor i nata. D'aquí que molta gent, quan va sentir un parell de singles d'aquesta noia, de la Elise McGrow, doncs el que va pensar és... ha agafat temes que són molt complicats, diguéssim, de treure'ls del seu lloc original. És a dir, si la senties per Chuck Berry, la pot versionar aquesta bona dona. La veritat és que ha demostrat que ha fet un disc realment fantàstic. I a més ens ha permès recuperar bandes d'aquelles que han quedat en la història perquè te n'oblides, com per exemple els mítics The Radiance, que va ser una superbanda, i ella versiona temes com aquest Hold On. Doncs aquesta noia va agafar aquest tema dels The Radiance. Els The Radiance eren una banda de doo-wop, eren de Chicago, molts clàssics d'aquestes bandes de gent de raça negra dels anys 60, i que eren els típics, doncs, que venien de l'Iglesia. Aquests eren del cor juvenil, concretament, de Greater Harvest Baptist Church. I aquests, el problema que van tenir a la vida, és que tu saps que hi ha molts puristes, a vegades hem parlat de flamenc barrejat amb blues o el que sigui, o amb funky, doncs hi ha molts puristes. Aquesta gent que va fer, doncs, que va agafar temes pràcticament de l'Evangeli i els va passar a cantar-los en versions doo-wop, blues i tal. Van tenir una mica un cert problema al principi, però en fi, doncs aquesta noia la veritat ho versiona fantàsticament bé. Ella va treure un senzill titulat No Good Woman, estem parlant de l'any 2009, i aquí participa en un festival de música que es fa precisament a Toronto, i l'èxit va ser tan brutal que li arriben ja els primers contractes. Doncs aquest primer disc, aquest primer single que va treure, va estar durant 10 setmanes en el top en aquest cas, número 1, i la veritat és que allò li marca un abans i un després. Evidentment, totes les carreres han de tenir un principi. Hi ha una versió molt xula, que és un clàssic, el You Never Can Tell, és un clàssic de Chuck Berry, que la veritat és que sona fantàsticament bé. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see the Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel.
Elis Legró és avui la nostra protagonista d'aquest Donem la Nota i sobretot l'àlbum que s'anomena Playing Chess, que va aparèixer el passat 16 de febrer i que ja va ser objecte de la tria del David Carmona per uns aparadors musicals. Mm-hmm. Té una veu bastant curiosa, eh?
Sí, 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 no, però a més a més és una miqueta així tot terreny, eh? Sembla que s'ho sap portar doncs, tot com a ella li agrada, buscant les tonalitats que a ella li agraden o les que es pot permetre. Hi ha cançons on la veus que va un pelet més forçada, però d'altres va realment doncs, molt sobrada. I en aquest cas, doncs, el que et comentava abans, suposo que quan et llences en un jardí, el millor és portar una xarxa, no?, per si la patacada és una miqueta força, forta. I la xarxa que porta ella és Steve Greenberg, Michael Magnini i Betty Wright, que són doncs, productors que estan molt avesats ja a fer doncs, àlbums d'aquest tipus, i a més porta dues bandes que l'acompanyen, per un costat la banda Captain Kirk Douglas i per un altre una que hem comentat alguna vegada aquí, que són The Tap Kings, que doncs, estan molt, molt marcats ja dins de tot aquest terreny i que han fet versions durant molts anys. La veritat és que aquesta que escoltem a mi m'ha sobtat, perquè si tu escoltes la versió original de You Never Can Tell del Chuck Berry, no té res a veure amb el ritme que hi posa, aquí. Però en fi, doncs el que et dic jo, si tu saps portar el teu terreny i sona bé, doncs fantàstic. Mira, aprofitem avui per recuperar també una banda històrica, era un duet en aquest cas, que eren Johnny and Joe. Over the mountain, across the sea, there's a girl waiting for me.
Una nova mostra d'aquest Playing Chess que avui ens està presentant l'Òscar Royo, en aquest Donem la Nota, que encara té temps per escoltar alguns temes més.
Doncs escolteu aquí, Àlex, Over the Mountain Across the Sea, és un tema de Johnny and Joe, una banda del Bronx, una banda de rhythm and blues, i que només va tenir, diguéssim, com a gran èxit aquest, però després van tenir allò èxits més petitets. Ells havien fitxat per una discogràfica que era GNS Records, i en aquella època, com que la Chess és qui tenia, diguéssim, una miqueta allò tiene poder, doncs se'ls van endur cap allí, i la veritat és que van tenir, doncs, sobretot en directe, doncs, molts seguidors durant molts, molts anys. I en aquest cas, doncs, ella versiona aquí un dels clàssics, perquè va ser l'únic número 1 que va tenir aquesta banda. En tot cas, m'he quedat amb una de les crítiques que he trobat del disc, que n'hi ha moltíssimes, evidentment, doncs és d'aquests discos que estan rebent moltes més ressenyes, en aquest cas a l'altre costat de la bassa, que no pas a Europa, és que el fet aquest de jugar-se-la, jo buscava dir, però per què se la juga tant? Doncs perquè està estudiat que normalment un artista, abans de fer un disc de covers, un disc de versions i tal, costuma tenir doncs un parell o tres de discos en cartera seus, de coses seves, abans d'anar a versionar grans de la música. I una de les crítiques diu, el que més m'ha agradat d'aquest disc, diu, i no em titlleu de masclista, diu, és el parell d'ous ben grans que té aquesta dona. M'he quedat amb aquest retall, perquè la veritat és que sí que és jugar-se-la per ser el primer disc que poses al mercat. Clar. Perquè, evidentment, si això ha de ser un trampolí, o et surt molt bé, o si les crítiques són dolentes, doncs igual la teva carrera és un obrir i tancar d'ulls. En fi, vinga, anem amb més coses. He tornat a descobrir la banda de Bobby Moore, en aquest cas amb la versió del Searching for My Love.
Quants temes hi ha en aquest Playing Chess?
Doncs 11 temes i tots, evidentment, doncs, ens fan recuperar músics il·lustres. Bobby Moore, per exemple, en The Rhythm Aces, aquest senyor va morir fa relativament poc, l'any 2006, un saxofonista tenor important. També va ser director d'orquestra, va controlar bastant tot el moviment a Louisiana, especialment tota la zona de Nova Orleans, dins el món musical, una persona doncs, molt, molt respectada i que a mi m'agrada doncs, que aquesta bona dona hagi recuperat, per més que el David no li perdone, per exemple, que dins els 11 temes no n'hagi fet una versió de Rufus Thomas, per exemple. Però, en fi, ha triat gent francament bona i m'he quedat especialment, Àlex, amb el que et comentava al principi. Dic, com pot ser que aquest disc estigui ja des de l'any 2016 a punt i surti al febrer de 2018? Doncs dins d'una d'aquestes crítiques explicaven que s'ha hagut de guanyar una miqueta el respecte del públic fent mil i una actuacions en directe perquè finalment doncs, la discogràfica la valori i li doni l'oportunitat de planxar el disco i posar-lo en circulació. Yeah. Perquè, clar, evidentment, esperar-te dos anys i pico tenint la feina feta, doncs se li ha allargat una miqueta el tema. Anem amb més coses. Long Lonely Nights és un tema de Bobby Winton.
Gonna board this lonesome train. I gave a man a broken heart, and things will never be the same.
Bobby Winton, músic de Pennsilvània, aquest, per cert, encara es viu, nascut 16 d'abril de l'any 1935, a més, doncs, descendent de polonesos, de lituans, vull dir, hi ha una barreja musical bastant interessant en la seva trajectòria, i en aquest cas, doncs, si la gent escolta els temes originals, jo el que li he trobat és que aquesta bona dona el que fa és endolcir-los una miqueta. Hi havia temes bastant més durs, especialment el de Bo Diddley, que m'ha escoltat al principi, després n'hi ha un altre de Bo Diddley, que és doncs, el novè tema del disc, que és el You Can Judge a Book by the Cover, frase mítica, no pots jutjar mai un llibre per la tapa, aquesta la tenim bastant clara, doncs ha endolcit una miqueta aquest so, i a mi el que m'ha agradat moltíssim és que versiona temes pràcticament sempre cantats per homes. Però dins el disc hi ha un tema molt xulo, que és aquest que escoltareu ara, que és Going Back Where I Belong, que és un disc d'una mítica veu nord-americana que era Sugar Pie de Santo. Mira.
Gonna board this lonesome train.
Doncs Sugar Pie de Santo, que realment es deia Pelia Maresma Ballington, va ser una de les vocalistes més interessants que hi va haver al llarg dels anys 50 i 60, per més que no la van promocionar potser al punt que haurien pogut, i a finals dels anys 60 se li va acabar una miqueta el bròquil. En tot cas, doncs, fins i tot tu que has estat a Nova York, si vas a Brooklyn, doncs hi ha un carrer dedicat al seu nom, i en aquest cas doncs, l'hem trobat aquí versionada amb un bon tema. Jo crec que és un disc que val molt i molt la pena, el que et deia, s'hagués pogut matar directament i li ha sortit molt bé, i em quedaria amb el final d'una de les crítiques que he trobat. Diu, manté el tipus en tot moment, diu, i el que podia haver estat una indigestió ha acabat sent un bon postre.
Sí?
Aquesta és la conclusió a la que arriben del disc. A mi la veritat és que m'ha agradat molt, No. Descobriment del David Carmona, però fantàstic.
Sí senyor, no sona gens malament, i tant que sí. Company, moltíssimes gràcies.
Fins ara.